Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, vaticina que alguns líders europeus continuaran mantenint el silenci davant d'un govern, l'espanyol, que aparentment no accepta els resultats d'unes eleccions. En un article d'opinió publicat aquest dimecres, Puigdemont reconeix no estar sorprès, però sí decebut amb l'actitud d'alguns líders a Europa i defensa que el suport incondicional a Rajoy des de la Unió Europea no ajuda a resoldre un problema català. Apunta també que el problema està escalant i no marxarà amb cops de porra, empresonaments, exilis o prohibicions. En aquest sentit, Puigdemont argumenta que negociar no és un signe de feblesa o covardia, sinó una forta prova de democràcia, i diu que ja és hora que algú digui a Madrid que cal diàleg. Puigdemont ha fet aquestes declaracions el mateix dia que hem conegut que finalment Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han tancat un acord que per engegar la legislatura. L'entesa inclou votar una mesa del Parlament de majoria independentista i estudiar també la viabilitat per investir Carles Puigdemont. L'acord el van tancar aquest dimarts al vespre en un sopar a Brussel·les el mateix Puigdemont i la número 2 republicana Marta Rovira. Anem ara fins a Ponent. Avançar en el desenvolupament del Pla de l'Estació és el principal objectiu de l'Ajuntament de Lleida en l'àmbit de la promoció econòmica per aquest 2018. A més, aquest any també es preveu que coneguin els resultats dels estudis comercials encarregats per la Paeria a petició de les associacions de comerciants de la ciutat. Míriam García ens informa des d'allí amb UAU Lleida Ràdio.
El regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Lleida, Rafael Peris, ha destacat la importància que ha de tenir aquest Pla de l'Estació en l'àmbit comercial a la capital del Segrià. Aquest, segons explica Peris, ha de permetre no només potenciar l'activitat a l'eix comercial, sinó també en altres zones properes.
Estem treballant d'una manera molt, molt correcta, o sigui, molt, molt directa, en temes de desenvolupament comercial en la zona del Pla de l'Estació, no? Evidentment que tot això dependrà després d'operadors que puguin venir i que puguin estar interessats, però això jo crec que ens ha d'ajudar, doncs, a desenvolupar un extrem de l'eix comercial d'una manera molt, molt clara i molt directa, i també, doncs, a connectar dos barris de la ciutat, no?
D'altra banda, de cara a aquest 2018, també s'està treballant en un projecte per incrementar el suport de l'Ajuntament a les associacions de comerciants de la ciutat. Aquest, explica Peris, es podria presentar al llarg de l'any i ha de servir per deslliurar les entitats de tasques administratives per tal que aquestes es puguin centrar en la promoció econòmica.
Encara afegirem en clau econòmica que es constata l'optimisme entre els establiments del Ripoll davant d'una nova campanya de rebaixes. Els comerciants afirmen que els importants descomptes que ofereixen atrauen l'interès del consumidor, sobretot durant aquests primers dies. Televisió del Ripollès, Laura Segú, bon dia. Informants.
Ara bé, el comerç de proximitat es queixa una vegada més de l'avantatge amb el que compten les grans marques. Escoltem Eva Capdevila, botiguera de Ripoll.
Petit comerç ho tenim molt més difícil. Clar, i les grans cadenes diuen que comencen des d'un 50%, però així ja fan una producció del 5%, perquè poder-ho vendre el 50%. Nosaltres no, tenim aturada i ens costa més a l'hora de pagar i tenim els costos molt més cars.
Enguany, el petit comerç haurà de lluitar contra l'impacte de les rebaixes liberalitzades. Aquest és un dels trets més destacats de la nova llei de comerç catalana, aprovada pel Parlament a mitjans del 2017. És a dir, els comerciants poden decidir quan ofereixen els seus productes a preus més atractius, però l'administració recomana que es faci en els habituals períodes d'hivern i d'estiu.
Encara i per tancar aquest butlletí de 4 minuts, informarem que finalment, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han tancat un acord per engegar la legislatura. L'entesa inclou votar una mesa del Parlament de majoria independentista i estudiar també la viabilitat per investir Carles Puigdemont. Ho deixem aquí a aquesta hora.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Avui, dia 10... d'aquest mes de gener, d'aquest primer mes de l'any del 2008, continuem també amb aquest bon temps, amb aquest sol que fa que escalfi un xic aquests moments de fred dels matins. Ara tenim una temperatura agradable, després comprovarem com està la situació meteorològicament parlant. Però abans, com sempre, com comencem el programa, ens agrada donar a conèixer els nostres oients, els que ens van seguint, quins són els continguts que podem oferir avui, quin és el nostre menú, què els hi tenim preparat. Doncs bé, avui començarem, avui farem diferent. Començarem primer per el resum de premsa. Per aquells que encara no hagin anat a buscar el diari, els explicarem avui què hi poden trobar en els diferents diaris de la premsa general. Aquesta informació ens la porta l'equip de notícies en xarxa edició matí. L'Helena Puigdoveta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. Després tindrem el temps per la meteo, des del blog d'en Sergi Corral, les temperatures des de meteolescala.cat. També és el dia, com ho fem cada dia, i no ens en descuidéssim mai de felicitar tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. I també parlar de notícies. Ara sí que podem dir notícies, perquè una és el que passava justament ara fa un any i l'altra és el que passava ara fa 5 anys. I per acabar, el refrany o frase del dia. Amb la Montse Hidalgo, avui és el dia que ens toca treure l'aigua clara, així es diu aquesta secció. L'aigua clara, amb una entrevista a Mar Serna, magistrada de l'Ordre de Barcelona i consellera de Treball de la Generalitat. I després de la Montse Hidalgo, també una altra veu femenina de dimecres. Dimecres, un dia amb veus femenines, en quant a aquestes dues hores d'Aigüera, predomina la veu femenina, perquè a part de la Nuri Català també hi ha la secció que ens porta l'Helena Puigdoveta. Doncs bé, com deia, després vindrà la Cristina Cantal amb el seu local.cat i avui amb una entrevista a Maria Martínez i Laia Martínez, que són emprenedores de Saragossa, de 39 anys, i són les creadores de LEH Perfums. Tot això doncs, ens explicarà la Cristina Cantal. Si tenim temps, i esperem que sí, fer-hi quebre la cançó del dia, i en tot això arribarem ja al punt de les 12 per acabar aquesta primera hora. Si m'hi volen acompanyar, si volen ser-hi, doncs, molt benvinguts, i si els hi sembla bé, doncs, és aquell moment de començar, i com hem dit, començarem amb aquest resum de premsa. No han anat a buscar el diari? Volen saber què hi poden trobar? Doncs aquí els hi fem, com se diu ara, un spoiler.
De nou diaris, de nou cop d'ull a la premsa del dia, explicades ja les portades del territori i les portades de la premsa local i comarcal. Ens fixem en la resta, les de la premsa generalista, un repàs que també fem amb Thaís Trujillo. Thaís, molt bon dia.
Bon dia.
Un repàs que avui bàsicament té un protagonista. Comencem el repàs de portades pel periòdico, dedica bona part o gran part de la primera pàgina a la retirada d'Artur Mas de la primera línia política.
Mas abandona, diu el titular, que afegeix que el successor de Pujol
deixa lideratge postconvergent distanciat de Puigdemont i assetjat també per la justícia. El periòdico diu que aquesta i la dimissió de l'exconseller Mundó d'Esquerra Republicana agiten el bloc secessionista.
Aquesta és la qüestió principal, però en portada també hi ha un titular per a la trama de corrupció Gürtel a València.
Diu que el cap de l'organització, Francisco Correa, destapa el finançament il·legal del Partit Popular. Ho ha fet admetent pagaments del PP de Francisco Camps en negre. L'escrit de confessió s'ha presentat 6 dies abans de l'inici del judici per aquest finançament il·legal.
Cop d'ull ara a la Vanguardia, segona portada d'avui, doncs, que interpreta que Artur Mas, en plegar, ha assenyalat la sortida a Carles Puigdemont.
Sí, diu que l'expresident alega que dimiteix per no perjudicar el PDeCAT en un missatge implícit a Carles Puigdemont. Sobre Puigdemont, però, diu que manté la seva pugna i que ja s'ha acreditat com a diputat des de Brussel·les.
Encara en clau política, però política estatal, destaca la compareixença al Congrés de l'expresident del Govern Central i expresident de Bankia.
Un Rodrigo Rato arrogant, segons la Vanguardia, va denunciar ahir un complot de 4 ministres del Partit Popular per ficar-lo a la presó. L'exvicepresident va al·ludir responsabilitats davant la comissió parlamentària que investiga la crisi financera.
Tercera portada del matí, portada del diari Ara. Aquí també, en essència i principalment, qüestions polítiques, qüestions que ja hem explicat. Per tant, busquem d'altres arguments informatius de la jornada, d'altres titulars. Thaís.
Sí, diu que clubs de cannabis irregulars tensen el barri gòtic de Barcelona, que alguns clubs, explica, capten turistes al carrer per dur-los al seu local, incomplint d'aquesta manera la normativa. També hi ha denúncies per baralles al voltant d'aquests clubs canàbics i perquè alguns clubs ofereixen també altres drogues, com la cocaïna.
I acabem aquest repàs a la premsa generalista amb el Punt Avui, en portada pràcticament monogràfica dedicada a Artur Mas.
I, de fet, el diari avança una conversa televisiva amb el també expresident de la Generalitat, José Montilla, que s'emetrà avui per al Punt Televisió. En la trobada, Mas diu que Puigdemont és el candidat natural a la investidura, però que les dificultats objectives són evidents.
Aquest és el resum de premsa que ens porten a l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena, l'Oriol i la Thaís. I ara sí que tenim aquest temps per la meteo. Com sempre, a aquesta hora del matí, és aquell moment que li dediquem temps al temps. I ho fem començant per l'estació meteorològica de meteolescala.cat, que continuem... Sí, ens hi anem acostant. Cada dia em penso que ens hi anem acostant un xip més. Ahir estàvem en 8, en 9, i avui estem en 9 a 1, en aquests 10 graus, però encara no hi arribem ni els superem. Vol dir que són temperatures fresquetes, una meitat del 67%, i la sensació tèrmica igual que la temperatura. No sempre coincideixen, però ara portem... Ahir, no, per exemple, no coincidia, i altres dies que sí que la sensació que tenim tèrmica és la mateixa de la temperatura. Això per una banda. Per l'altra banda, la previsió meteorològica d'en Sergi Corral. Des del seu blog, avui ens diu que hem començat amb un cel variable de matinada i també tot el matí, en núvols alts i mitjos abundants. Fins ara, al migdia, que s'ha començat a aclarir i ha dominat el cel serè. A la nit arribaran de nou núvols de per ponent a llevant, ambient una mica més fred. En quant al vent, han començat amb un garbí fluix que ha anat calmant i que la resta del dia quedarà més variable, amb un xaloc fluix ara al migdia i garbí de nou a la tarda i vespre, i la mar arrissada durant tot el dia. Passem a demà dijous, dia 11, amb un cel tapat de matinada fins a mig matí amb núvols compactes i fins i tot amb alguna gota. A partir de migdia s'aniran obrint clarianes i ja a la tarda veurem moltes més escletxes de sol. A la nit tendirà a quedar força serè. En quant al vent, calma a primera hora de matinada, però amb entrada tramuntana moderada de força 4-6 al final de la matinada i matí. Al mig matí tornarà a calmar per quedar ben fluix i variable fins a darrera hora de la tarda. Al vespre i nit tornarà a entrar tramuntana de força 3-5. I la mar, marejol de matinada, pujant a maró al matí. A migdia tornarà a baixar a marejol. La temperatura, això, temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 7. Per Doncs així està la situació meteorològica. Amb aquestes informacions des del bloc d'en Sergi Corral i també des de meteolescala.com. Bé, i després del temps i la premsa, toca sants i aniversaris i més. I comencem per el santoral avui, Sant Gonçal i Sant Olivieri. És el que ens marca el nostre calendari de referència. Doncs felicitats a tots els que avui celebrin el seu sant, com felicitats als que sigui el seu aniversari. I heu de saber, doncs, que avui és l'aniversari de l'Iñaki Perurena, que en fa 34 anys. Aquest noi que ho aixeca tot. Aquests esports tradicionals, aquests esports tradicionals del País Basc, doncs l'Iñaki Perurena ja ve de família i també d'alguns parents seus, doncs, que es dediquen en aquests esports bascs, que, bueno, que ho aixequen tot, sobretot aquestes pedres que ja només de veure-la ja fan por. I amb prou ells, bé, com si reta l'aixequen fins quasi a tocar-los a l'orella. I altres esports, sobretot d'aixecament. Doncs l'Iñaki Perurena és conegut per això, per ser campió d'aquests esports tradicionals basc. Fa 34 anys, com hem dit, és Navarro, no és del País Basc, sinó que és de la comunitat de Navarra. Un altre, l'Iker Jiménez, aquest periodista que cada nit del diumenge, els que els agrada aquests temes ocults, doncs ell els explica a la mar de bé que sobretot aquestes coses, jo no sóc dels habituals perquè em fa por tot, les fa 45 anys. I el que va ser una icona de l'Espanyol, actualment comentarista de ràdio, Dani Solsona, va jugar entre altres clubs a la Lliga Espanyola, va jugar a l'Espanyol, es va formar i després se'n va anar al València per continuar una aventura francesa i acabar la seva carrera al Sant Andreu. Doncs fa 66 anys en Dani Solsona. I ens anem a les notícies. Què passava ara fa un any? Que Josep Bofill ha estat el convidat de la setmana al programa La Casa de la Vila. Quasi es van repetint les coses. Un any per l'altre, de Canal 10. Entre altres coses, parlava de l'inici imminent de la segona fase de les obres del front marítim, del pla director d'urbanitzacions, de la pròrroga del pla de barris o de la redacció del POUM amb una nova biblioteca com a possible necessitat de futur. Això és el que deia Josep Bofill fa un any. Aquest any, entre altres coses, parlava d'aquest pla de barris, que ja ha entrat en funcionament, doncs, del final del que quedava d'aquestes obres del front marítim, algunes coses que quedaven pendents, algunes obres que quedaven pendents encara del front marítim, sobretot la zona del Corriol de l'Usac, que en breu s'hi començaran a fer les obres d'adequació d'aquests carrers perquè ja quedi complert aquesta segona fase del front marítim i ja posar, si no hi ha res més, doncs el punt i final. Doncs això es parlava ara fa un any. I ara en fa 5, què es parlava? Quina era una de les notícies dels informatius? Doncs que es deia que d'aquí un mes just torna el Carnaval de l'Escala. De moment hi ha una vintena de carrosses. Les carrosses, el Carnaval, era el tema de ara fa 5 anys en els informatius. Un Carnaval que ja és el que es pensa a partir d'ara, quan s'acaben les festes de Nadal, ja pensant en el Carnaval i els carrosseires allà a tot drap, alguns ja des d'abans de les festes de Nadal, i ara ja és aquell moment que ja s'hi posen de valent perquè un any més la festa de Carnaval llueixi com és degut. Des d'aquí, doncs, que vagi molt bé, que hi hagi molta sort i que puguem gaudir d'un bon Carnaval d'aquest 2018. Bé, i en quant el refrany del dia, el refrany del dia d'avui, ens diu que si vols tenir un bon lloc, no esperis el darrer toc. Bé, i amb tot això ens porta ja a la primera cançó del dia d'una col·laboració de la que va ser el líder de... Bé, líder eren tres, però la que portava la veu cantant era l'Anna Torroja, i aquesta cançó, Que per sempre més, que va voler col·laborar amb el disc de la Marató de fa uns anys, Per sempre més, Anna Torroja. La veu de l'Anna Torroja cantant en català aquest Per sempre més, aquesta cançó que va formar part d'un disc d'aquests de la Marató de TV3. Continuem. Continuem fent matí, i ara és aquell moment de l'aigua clara, amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Mar Serna, aquesta magistrada de l'Ordre de Barcelona i exconsellera de Treball de la Generalitat, per abordar la bretxa salarial entre homes i dones. Islàndia ha decidit legislar per igualar les remuneracions d'homes i dones, i Alemanya ha aprovat una llei per garantir els mateixos salaris per dones i homes amb feines equivalents. Es calcula que a Catalunya els homes cobren de mitjana un 26% més que les dones. Tot això ens explica Montse Hidalgo, tot traient l'aigua clara.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Alemanya ha aprovat una llei per garantir que homes i dones percebin el mateix salari per un treball equivalent. Islàndia ha decidit obligar les empreses a oferir salaris igualitaris per llei. Aquests són dos exemples que tornen a situar en primer pla el debat sobre la bretxa salarial entre homes i dones. A Catalunya, segons xifres del sindicat UGT, la bretxa salarial de gènere se situa de mitjana en el 26%, amb importants diferències entre les empreses públiques amb un 15% de diferència, o les privades, on els homes cobren un 29% més de mitjana. Avui volem treure l'aigua clara sobre com i de quina manera combatre les desigualtats de salari per raó de gènere. Mercè Erna és magistrada de l'Ordre de Barcelona, exconsellera de Treball de la Generalitat. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Fa anys que es parla de la bretxa salarial, la bretxa salarial de gènere, però vostè en aquests jutjats no sé si s'enfronten a denúncies per aquest tema.
Jo crec que en els últims temps estem vivint temps difícils i les reclamacions de les dones de les diferències salarials o de la representació de treballadors i treballadores pràcticament s'ha reduït. No ens hem d'oblidar que estem en un país amb un atur molt elevat, amb una temporalitat molt elevada, per tant, en situació de precarietat, això és un segon nivell i majoritàriament no tenim aquestes demandes que s'han reduït. Les poques que hi havia són pràcticament inexistents.
No es denuncia perquè la llei no empara la igualtat? Perquè no li donem prou importància?
La llei té mecanismes, el que passa que no és fàcil provar. Si estem pensant que la majoria de les empreses a Catalunya són empreses petites i mitjanes, més del 95%, doncs els treballadors i treballadores d'aquestes empreses estan en una situació molt més precària que una empresa gran que té representació als treballadors i que, per tant, pot posar en marxa una acció col·lectiva. Jo crec que hi ha instruments. Són suficients? Jo crec que no són suficients. Es podrien utilitzar millor? Jo crec que sí que es podrien utilitzar millor els instruments que tenim.
Islàndia vol que l'any 2020 no hi hagi bretxa salarial i ha posat en marxa un pla radical. Alemanya també s'han posat mans a l'obra. En quina fase estem nosaltres en el nostre país?
Doncs estem en una fase encara molt precària. Les dades són prou eloqüents per dir que hi ha moltes diferències. És cert que hi ha iniciatives polítiques, hi ha una proposta de llei d'igualtat retributiva entre homes i dones del grup Podemos Unidos, també hi ha una voluntat d'altre partit, del PSOE, de presentar una llei d'igualtat retributiva i que s'ha de tramitar. Això és important. El que passa que, jo dic, ens hem de situar en la postura, el camí que ens està marcant Islàndia, un país petit, però que ha fet una aposta clara per la igualtat. I no és una aposta només perquè vulguin ser iguals, sinó perquè és una aposta interessada, és una aposta productiva de com país que vol ser competitiu. Doncs aquesta llei canvia l'enfocament que s'ha de fer. O sigui, no és el treballador, la treballadora la que ha de provar que hi ha una discriminació, que cobra menys que el seu company o que la mitjana del seu company, sinó que és la pròpia empresa la que cada 3 anys ha d'acreditar amb un certificat d'igualtat previ a uns estàndards de que la retribució no hi ha discriminació, no hi ha diferències salarials. Com ho fan? Doncs valorant cadascú dels llocs de treball. Sí, aquí està prohibit la discriminació de per categories, però estem parlant de, hem de parlar de treballs d'igual valor. És a dir, per exemple, que un conductor de camió no cobri més que una infermera, si fos el cas que una empresa tingués les dues categories, sinó que el que has de posar en marxa és mecanismes per valorar quina és la formació o l'educació que requereix cadascú dels llocs de treball. Ha de ser, si és similar, ja es té un element de comparació. Segons, quines són les capacitats, quines són les habilitats, quina és l'experiència. Són elements que es pot comparar de valoració de llocs de treball. No és igual treball, igual salari, això ho tenim, sinó que és treballs d'igual valor s'han de pagar d'igual forma. I aquesta és una de les mancances. Una de les mancances importants que es podria solucionar, jo crec, que amb una llei com la islandesa.
Les diferències entre els salaris d'homes i dones a les empreses públiques són menors que a les empreses privades. Vol dir això que s'estan fent millor les coses? Per què aquest salt tan gran entre l'empresa pública i l'empresa privada?
Doncs perquè l'empresa pública, el sector públic en general, ja la forma d'accés és per mèrit i capacitat. I aleshores aquí no hi ha discriminació. D'on ve aquesta discriminació? Doncs en els llocs de direcció, en els llocs de més responsabilitats, en els quals tenen menys oportunitat les dones o tenen menys possibilitats tenim en compte la distribució social de les responsabilitats familiars. Moltes dones prefereixen no accedir a determinats jocs que els suposarà major càrrega de feina, de temps de feina. Jo crec que això hi ha una forma, que és el que tenen els països nòrdics, que és permisos de paternitat i de maternitat iguals per homes i per dones i no transferibles de les dones als homes ni dels homes a les dones. Aquesta és la via per aconseguir la igualtat i que això després, si hi ha igualtat social, tindrà el seu reflex a dins de la pròpia empresa, sigui pública o sigui privada.
La responsabilitat s'apaga i si les dones no arriben a aquesta responsabilitat no arribaran tampoc al salari que cobren els seus companys.
Això està claríssim. I a més també hi ha altres elements, com els contractes a temps parcials. De cada 10 contractes o cada 100 contractes, 75 són de dones. Cada contracte té temps parcials, sí? El 75% són de dones. Això que vol dir que és una opció voluntària? No. Estem veient estadístiques que el 60% és una opció no volguda. Per tant, això és una, per una banda, i l'altra la responsabilitat. Ara bé, jo crec que si encara no tenim la llei, sí que encara tenim mecanismes que podrien utilitzar millor. I m'explico. Primer d'ells, és una llei que entrarà en vigor, que ja està publicada, però entra en vigor el 1 de març, que és la llei de contractes del sector públic. Hi ha la possibilitat de que les administracions públiques, de forma obligatòria, tant en el procés de plec de condicions o licitació o adjudicació d'una obra pública o d'un servei públic, posi com requeriment els temes d'igualtat. L'existència de plans d'igualtat, la igualtat entre homes i dones i la no existència de discriminacions. Aquesta és una via i, a més, està previst que es pugui estendre també als subcontractistes de l'empresa adjudicatària d'aquesta obra o servei pública. Aquesta és una opció que s'ha d'utilitzar i que haurien de reclamar les administracions públiques, ajuntaments, diputacions, governs, perquè ho posin no de forma facultativa, sinó obligatòriament entre tots els sectors. Ja l'Ajuntament de Barcelona ha fet algun pas en aquest sentit. Segon, els convenis col·lectius. Els convenis col·lectius, si fessin una recerca molt intensiva i molt profunda del que són, trobarien que entre pròpies categories que són majoritàriament de dones i categories que són majoritàriament de dones, hi ha diferències salarials, perquè no hi ha una valoració objectiva de llocs de treball. Doncs l'autoritat laboral hauria de fer un control més exhaustiu i demanar més informació a les empreses. I per últim, la inspecció de treball. La inspecció de treball segurament no té tots els recursos que hauria de tenir, de recursos humans, però sí que hauria de fer una aposta clara per lluitar contra les discriminacions salarials en el lloc de treball. Això s'ha fet i es podria fer i es podria ampliar.
Hi ha percepció per part dels mateixos treballadors d'aquestes discriminacions? Els homes, per exemple, o les mateixes, perceben aquestes diferències salarials en els llocs de feina?
Jo crec que no. Que no hi ha la suficient consciència de la diferència. És a dir, tradicionalment, les nostres empreses, per tant, la nostra societat, es valora, per exemple, que té més valor un treball que suposa un esforç físic, que és una característica típica masculina, que aquells treballs que suposen més habilitat manual, que és una característica típica femenina. Per tant, les pròpies dones segurament entenen que com és més penós aquesta feina d'esforç físic, entenen que es pot ser normal. I jo crec que aquí es necessita molta conscienciació, molta sensibilització, tant per part de sindicats com per part dels governs, perquè això no pot ser normal. I per altra banda, les empreses, jo crec que han de ser una miqueta més intel·ligents. Han de saber que el talent és tan masculí com femení I si el talent se'n va perquè no està ben retribuït, doncs tenen un problema de productivitat i de competitivitat amb altres empreses. Jo crec que això són passos que s'han de fer, però s'han de fer de forma molt intensa i molt ràpida.
Encara queda molt de camí per resoldre aquesta bretxa salarial. Aproximadament un 26% de mitjana les diferències entre el que cobren les dones i els homes a favor dels homes. Mercè Herna, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
La Montse Hidalgo entrevistant a Mar Serna per parlar d'aquesta bretxa serial entre homes i dones a l'espai Aigua Clara. Bé, i de la veu de la Montse Hidalgo ens anem a una altra veu, que és la d'en Melendi, que hi posa música després d'escoltar l'Aigua Clara i anar a la propera secció. És a dir, fem aquest maridatge amb la música de Melendi, amb aquest Con la luna llena. Són temes d'èxits de l'any 2000. N'escoltarem algun més. Avui l'any 2000 com a protagonista. Ja és una dècada des que ve. Arribem tota una sèrie de música, de cançons, i és el que escoltarem avui.
Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo. Quisiera ir de la mano de este sentimiento que llevo tan dentro y me cuesta tanto tener callado cuando te encuentro. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer tuya más bonito el universo. Pa' subirme a un tejado, tu cara de pena, y tocarte una teta sin que me veas. Y hacer bien la maleta pa' quedarme en casa, jugando un parche con la luna llena. Porque estás muy deprimida y se está volviendo loca. Porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca. Pero cuando se ponga buena, ahí brillará en tu ventana morena, pa' decir con luz blanca y sincera que esta noche quiero morirme a tu vera. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer todavía más bonito el universo. Quisiera ser tu amuleto y veneno en tu aire. Quisiera ser para ti un vicio inconfesable. Yo quisiera llegar hasta Marte, desnudo sobre tu cama. Quisiera volver a hechizarme en tu bruja mirada. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento. Y porque te quiero dibujar desnuda en el firmamento, pa' hacer todavía más bonito, más bonito el universo. Porque te quiero como el mar quiere a un pez que nada adentro, dándole de respirar, protegiéndolo del viento.
és el cantant asturià Melendi con la luna llena. Ens ha acompanyat quasi a 20 minuts per arribar al punt de les 12 i per deixar pas a la Glòria... Glòria. Si m'escoltés, que li dic Glòria. A la Cristina Cantal, perquè des del local PucCat es presenti aquestes emprenedores, la Maria Martínez, i que és emprenedora de Saragossa, de 39 anys, i la creadora de L.E.H. Perfums. Abans havia dit Maria Martínez i la Maria Martínez. No. És tan sols una persona, Maria Martínez. Ens ho explica tot això la Cristina al local PucCat.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
La Maria Martínez és una emprenedora de Saragossa de 39 anys i és la creadora de Le Perfumes. Descobrim primerament el seu recorregut.
Mi formación vino a través de la carrera d'Economia, donde me especialicé en marketing. Y previamente también había estudiado matemáticas, pero bueno, luego un poco más en tema empresarial. Y desarrollé mi carrera profesional en Barcelona, donde estuve pues 8 años viviendo y trabajando en multinacionales, hasta que, bueno, pues la vida me llevó un poco a decidir montar una empresa y hacer un poco un cambio en mi vida.
¿Y cómo va a surgir Le Perfumes?
Pues Le surge de una manera totalmente improvista para mí. Me sorprendió. Yo creo que él me descubrió a mí, más que yo inventármelo o crearlo. Y surge, pues yo creo que muchas veces sin saber muy bien lo que una hace, por lo menos en mi caso. Estaba claro que a nivel personal yo había dado un cambio en mi vida y me resultaba ya imposible casi seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí hacer un parón en mi vida y tomarme un tiempo. Estuve viajando y entonces allí poco a poco pues fue cobrando sentido, ¿no?, este proyecto y así surgió un poquito sin saber muy bien cómo.
La Maria Martínez ens explica per què va decidir posar-li el nom de Le al seu projecte.
Le surge, como ya te digo, en ese viaje, y Le es el nombre de una ciudad del norte de la India. Religiosamente son tibetanos. Es la capital de una región que se llama el Reino de Ladakh, que es de origen budista, y es un antiguo reino que ahora está localizado en la India y es el refugio de todos los budistas tibetanos que, debido, bueno, al problema que sufre el país, ¿no?, pues se ven refugiados allí para poder expresar su religión y sus vivencias libremente. Y lees eso, es como un agradecimiento a esa ciudad que es muy especial para mí.
L'emprenedora ens detalla què és Le Perfumes.
Una colección de fragancias de autor muy especiales en el sentido de que no solo son fragancias con el propósito de, bueno, con un aroma especial, un olor diferente, siguiendo la tradición de un artesano maestro perfumista, es decir, producto de calidad, con mucha intención. Y entonces la intención y el salto o el despertar que nosotros decimos de las fragancias conscientes, que ese es el claim un poco de Le y lo que nos gusta diferenciarnos por ahí, es que tienen un enfoque hacia un tratamiento del bienestar y de la búsqueda del equilibrio, de la armonía, que al final eso es lo que se manifiesta en belleza, ¿no? Cuando uno está equilibrado, uno está bien, está en armonía consigo mismo, pues uno está guapo, está bello. Entonces esa es la idea. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues aparte, ya digo, de que son fragancias convencionales al uso, es decir, base alcohólica y todo, cuenta con la energía, con las propiedades energéticas de los cristales y de las flores de Bach. Los cristales están trabajados a modo de elixir y las flores, pues bueno, ya sabemos que también trabajan a modo energético, ¿no? Y eso nos ayuda a equilibrarnos. Entonces, es un paso adelante en la belleza, a mí me gusta decir, una belleza útil que, bueno, a todos nos gusta cuidarnos, perfumarnos, oler bien, pero si encima nos ayuda a estar mejor, pues mucho mejor.
La Maria Martínez ens explica què vol dir el despertar de les fragàncies conscients amb minerals i essències florals, que és l'eslògan del seu projecte.
Mi objetivo era que esta fragancia pueda ser, estos perfumes, que son tres, puedan ser para todo el mundo. Entonces, en el Klein era también es un poco la idea. Fragancias conscientes y que cada uno lo coja por donde quiera. Consciente, pues puede ser desde una palabra, pues eso, de elegir el tipo de producto, ¿no? Los consumidores somos cada vez más adultos, sabemos mejor lo que queremos. Y quien sepa un poquito más de lo que es conciencia y esté más conectado con esa idea, pues conciencia es un poco lo que somos, ¿no? Y ese despertar de la conciencia, pues es lo que nos va haciendo cada vez un crecimiento mayor a nivel personal y a nivel, bueno, no sé si decir espiritual, pero la cuestión es personal. Vamos creciendo, ¿no?, como seres humanos. Entonces estas fragancias en ese sentido, pues es como que nos acompañan a ese despertar.
Descobrim ara quins productes ofereix Le Perfumes.
Solo son tres productos y es una gama, digamos, para equilibrarnos. Entonces, por una parte está Inner Peace, que es paz interior. Y entonces esa está aconsejada pues para personas que están en una situación o que su tendencia, digamos, es a estar un poco así, pues más nerviosas, estresadas, con cierto sobrecargo, ¿no?, de lo que nos pasa en la vida, del trabajo, la familia, los hijos, amigos, tal. Y entonces esta fragancia cuenta eso, con una flor, la flor de loto, y con la energía de la kuncita, que es un mineral muy, muy potente, para ayudarnos a eso, a relajarnos, a calmarnos, a que esa energía que está tan volcada al exterior vaya otra vez hacia adentro, a escucharnos, a ver qué nos decimos nosotros mismos, que normalmente no nos hacemos caso. Entonces, el caso contrario es Joy of Living, alegría de vivir. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que es cuando estamos un poco decaídos, un poco bajos, que todo es como que nos supera, que no podemos a veces pues enfrentarnos, ¿no?, o afrontar la realidad, o nos sentimos incapaces. Entonces, como esta idea es equilibrarnos, es como ese empujoncito que necesitamos a veces, esa palmadita en la espalda, pero que como siempre tiene que salir pues desde nuestro interior, ¿no?, que esa es la que realmente funciona. Entonces, esta fragancia lo que hace es eso, esa energía que tenemos tan adentro va hacia afuera, es como una energía expansiva hacia el exterior. Nos ayuda, nos enfoca a esa capacidad. Y entonces esta contiene el elixir mineral de oro y contiene una combinación de esencias florales como genciana, estrella de Belén, nogal, rosa canina, con esa idea, con esa intención. Y luego, por último, está Power of Love, el poder del amor, que esta es la equilibrante, esta es cuando estamos en conexión con eso que somos, en esencia, que es el amor, esa energía con la que vibra todo el universo, ¿no?, y de armonía, pues cuando estamos allí, que es un estado como idílico y bueno, el objetivo, ¿no?, de estar allí vibrando, lo que hace la fragancia, que muchas veces la gente dice, entonces no necesitas nada, sí, necesitas que eso perdure, porque a veces ese equilibrio se rompe muy fácil, ¿no? Un pensamiento, una cosa que pasa, un choque con el coche, cositas que van saliendo, pues te sacan enseguida. Y entonces no es que te vuelvas invulnerable o que ya no te afecte nada, pero digamos que lo sabes gestionar mejor. Así que esa es la colección que tenemos. Inner Peace, Joy of Living, Power of Love, equilibrante, calmante y revitalizante.
A més, els perfums tenen un ritual d'aplicació.
Para aquellas personas que simplemente se aplican la fragancia y ya está, y que a esto no les interesa de nada, de las energías ni nada, bueno, pues se lo aplican normal, como siempre, no sé, muñecas, detrás de las orejas, bien. Pero para estas personas que ya conectan un poquito más con esta idea y que están buscando ese beneficio que cada fragancia nos ayuda, tenemos un ritual de aplicación en el sentido de cuando uno se está echando la fragancia, sprayando la fragancia, un momento de presencia. Es decir, muchas veces está echando la fragancia, pero ya estás pensando si voy a coger el coche porque luego tengo que ir, no sé qué. Es decir, no estás donde estás. Pues aunque solo sea esos 15 segundos, porque estamos hablando de un perfume y por lo tanto con muy poquito que se eche, la capacidad, la duración es larga. Entonces, en esos 10-15 segundos en los que tú te estás aplicando la fragancia, que estés allí echándote la fragancia, estando presente. Si luego eres capaz de visualizar, de conectar con ese beneficio que igual esa fragancia en concreto tiene, pongamos la de alegría de vivir, la de Joy of Living, pues que tú visualices y conectes sobre todo a nivel emocional con esa sensación de algo que a ti te provoca alegría, te provoca contentamiento, algo que te, bueno, que te sube un poquito, pues eso es muy importante porque el cuerpo ya es como que lo está viviendo, es como si para el cuerpo fuera real. Y por último, el siguiente paso, porque todo es un poquito gradual, si necesitas directamente, puedes aplicártelo sobre los chakras, porque estábamos diciendo que estos son fragancias que tienen energía en el cuerpo. Los reguladores de la energía son los chakras y cada fragancia trabaja en concreto, más especialmente, con uno de los chakras. Entonces, la de alegría de vivir, bueno, es de color oro. Entonces, ese color está asociado con el chakra del plexo solar. Y si lo aplicamos pues allí, es como que es un efecto más directo, por decirlo así. El de Inner Peace es chakra de la cabeza, corona, y es color violeta. Entonces, si se aplica ahí, también. Y luego, por último, la de Power of Love, el poder del amor, pues ahí muy claro, ¿no? Cerca del corazón, chakra Anahata. Y eso, entonces, es como ir, bueno, dándole más importancia o más eficacia a este producto.
¿Quina és la filosofia de Le Perfumes?
La filosofia, un poco que orienta todo esto, es el para qué estoy haciendo esto. Y el para qué lo estoy haciendo es la intención de que con estas fragancias, pues eso, ayudar a la gente a que se encuentre mejor, a vivir con cierto modo mejor, a ayudar, ya digo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Esa es la filosofía, ayudar a la gente a que se encuentre mejor de una manera muy sencilla, muy cómoda, como muy gustosa, ¿no? Echándonos fragancias, que es algo pues que forma parte de nuestro día a día. No hay que dedicar ni 3 minutos, ni 4, ni nada. En unos segunditos está.
La Maria Martínez ens detalla quin és el seu tret diferencial.
El factor diferencial, primero, estamos hablando de un producto que actualmente para mí no hay nada similar así en el mercado que yo conozca. En el sentido de que son fragancias, es un producto de belleza y aunque sí que es natural, pero eso no aporta, digamos, nada diferente porque sí que hay otras fragancias naturales, el factor diferencial es esa intención que se le pone y esas energías extra, ¿no? Que estamos hablando antes de los cristales y de las flores. Ese es el punto y sobre todo que está hecho a nivel personal, es un trabajo de autor y eso también se manifiesta pues en el día a día, en el producto, un producto mucho más cuidado, de muy pequeña escala, hecho íntegramente en España y creo que todo eso al final pues se manifiesta y se nota en el producto y la gente lo ve.
¿Y com veus el futur del teu projecte?
Lo veo, no sé cómo decir, hasta el final de mis días. Esto ya no es un trabajo, esto ya soy yo. Aquí trabajo, persona, está todo unido. Ya no es de lunes a viernes ni de... No. Esto es lo mismo. Y con mucho gusto, ¿eh? Quiero decir que no me supone ningún problema porque es algo que yo he decidido y es algo que he querido y hay que ser responsable y consecuente con esto. Entonces, a mí me encantaría pues que la mayor gente o la mayor parte de gente que esté interesada en estos temas y que se sienta afines a este mundo, pues tenga la capacidad de conocer o la posibilidad de conocer estas fragancias, ¿no? Quizá en España, quizá también en Europa, que bueno, pues está el producto natural y cada vez más con un componente más respetuoso, ¿no? Hacia el medio ambiente y sobre todo con estas terapias un poco como alternativas, pues en muchos países está mucho más desarrollado que aquí. Y quizá pues eso, la idea de expandirnos en unos años por Europa sería fantástica.
La Maria Martínez ens detalla on podem comprar els seus perfums.
Estamos distribuyendo a través de diferentes canales. En principio son perfumerías con producto un poco especial, es decir, marcas que igual no son muy conocidas, es lo que se llama un poco marca nicho. Y a nivel propio contamos en la página web con un espacio de tienda online donde, bueno, pues se pueden encontrar todos los productos y nosotros los enviamos a los diferentes domicilios.
Arribat el moment del Consell de l'Emprenedora d'aquesta setmana, Maria Martínez.
Un poco por mi experiencia, por lo que he podido vivir, mi consejo es que si eso es lo que sienten, y digo sentir, no digo pensar, porque pensar pensamos mucho, pero al final el corazón es el que sabe y es el que te está diciendo las cosas. Conjuntamente, mente y corazón siempre juntos. Pero que si eso es lo que sienten, que no callen su voz interna, porque no sirve de nada, porque al final te va a chillar y acabarás mal. Entonces que hay que escuchar esa voz interna y bueno, a veces hay que tener paciencia, porque quizá en ese momento pues uno no tiene las posibilidades, pero si realmente eso es lo que tú quieres, lo que sientes que tienes que hacer, seguro que llegarán las maneras, los fondos económicos, las personas, para que eso siga adelante, porque es así. Uno ya sabemos, ¿no?, que lo que piensas es lo que vas atrayendo, entonces si eso está siempre en la mente, ¿no?, con paciencia y con persistencia, pues se va consiguiendo todo.
Ja ho heu sentit. Si sentiu de veritat que heu de crear el vostre projecte, seguiu la vostra veu interior i tingueu paciència. Si us enfoqueu realment, tot es va aconseguint, com ha afirmat l'emprenedora de la setmana, Maria Martínez.
Local.cat. Amb Cristina Cantal.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Després de l'emprenedora de la setmana amb aquest espai al local.cat, aquesta Maria Martínez, creadora d'aquesta marca de perfums, LH Perfums, no tindrem temps de posar la cançó del dia de moment, aquesta primera hora, però sí que tindrem temps d'escoltar una cançó que ens porti al punt de les 12 i algun minutet més, com és aquesta de la Nena de Conte, aquesta noia que, bé, que va sortir d'Operación Triunfo, va crear el seu grup, i tot i que va ser una de les primeres de la seva promoció de sortir, les coses li van bastant bé amb aquest grup que es diu Nena de Conte, amb una veu d'aquestes molt suau, molt sensual, i que l'any 2000, els anys 2000, va tingué l'èxit, un dels seus primers èxits amb aquesta cançó, Tenía Tanto Que Darte.
Qué parte se quedó por el camino.